any de pandèmia, un programa dels serveis informatius de Ràdio Sabadell.
Intubació, ventilació mecànica, monitorització, unitat de cures intensives s'han convertit en paraules quotidianes i presents en el nostre vocabulari des de fa un any i per algunes persones són les conseqüències greus d'haver patit coronavirus, tal com escoltàvem ara en el reportatge de la Karen Madrid. Una situació que deixa seqüeles físiques i psicològiques. Raquel García, bon dia.
Molt bon dia, Mireia. El cert és que un període prolongat de sedació i intubació pot tenir seqüeles greus, com explicaves. Aquest és el cas d'en Marc Gil. Amb només 34 anys ha estat un dels pacients que més temps ha passat ingressat a l'Hospital de Sabadell, on va haver de viure una situació molt crítica. I ara parlem amb ell. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
I moltíssimes gràcies per participar avui en aquest especial de Ràdio Sabadell. Escolta, tu vas contraure la Covid en els pitjors moments de la pandèmia, a l'inici, a mitjans de març, probablement treballant sense protecció.
Sí, jo vaig haver al principi de la pandèmia, perquè treballava amb l'ambulància de SEM a primera línia.
Exacte, ja l'ambulància a primera línia sense protecció i vas viure doncs, una situació molt complicada. De fet, encara arrossegues diverses afectacions. Explica'ns com és ara el teu dia a dia, no?
Doncs mira, el meu dia a dia ha canviat moltíssim, perquè com vaig fer un Covid tan fort, doncs m'han quedat moltes seqüeles, com el 50% de capacitat pulmonar. Com és això? Que no puc fer gaire esforç perquè em canso.
Clar,
després, sí.
T'esgotes, també tens dificultats, no? M'imagino,
sí.
Amb la parla, no? Com estem,
sí,
comprovant.
La parla se m'ha quedat així per culpa de la teva aturada respiratòria que vaig fer a l'UCI. Bueno, al caminar quasi bé no puc, les cames em fan figa, així tot el dia molt cansat, em tenen que vestir, em tenen que fer el menjar, bueno, m'ho tenen que fer tot. M'ha canviat al 100% la vida.
Al 100%.
Un dia per l'altre. Sí.
I ara, doncs, fent tota aquesta rehabilitació, no?, m'imagino, per intentar, doncs, superar i anar recuperant, mica en mica, la teva vida, per acabar, no sé si vols, doncs, explicar i donar algun missatge, també, per als sabadellencs.
Sí, mira, ara estic fent recuperació 3 dies a la setmana. A part faig l'opera, però justament ahir em va dir que ja s'acabava, perquè ja no avanço, no, la cosa no tira ja. Això vol dir que ja són seqüeles. Llavors, doncs, fins aquí hem arribat. Soc conscient, molt bé, però que és una imprudència molt dura. Però bueno, i sí, el missatge que m'agradaria llançar són dos. Un, que els tècnics de l'emergència sanitària de SEM o els que lluiten a l'hospital, sisplau, que tinguin ben protegits, perquè anem a la guerra sense armes, anem descoberts, i si nosaltres no hi som, la gent es moriria. Així que crec que em tenen que cuidar millor els tècnics d'ambulàncies, tant com els treballadors de l'hospital.
Doncs em sembla una molt bona reivindicació i denúncia, de tenir doncs això, la protecció necessària, perquè vosaltres, evidentment, tots els tècnics, tota la gent que treballa a primera línia, doncs evidentment corre, i sobretot en l'inici de la pandèmia, aquest risc. I volies fer dues, no? Has dit que volies donar també un altre missatge. Quin és el segon?
L'altre missatge és demanar a la gent que, sisplau, facin una mica de cas. Per exemple, ara ve Setmana Santa, sisplau, no penseu en sortir, penseu que hi ha més temps, més Setmana Santa, més estius, així que entre tots fem una mica de cas i fem que això pugui sortir contraband millor. Convineu-vos.
Doncs, Marc, moltíssimes gràcies també per apel·lar a aquesta responsabilitat individual. Moltíssimes gràcies i, escolta, cuida't molt.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tot l'equip.
Doncs una abraçada de part de tota la gent que treballa a Ràdio Sabadell. Nosaltres el que fem ara, Mireia, és també doncs, a parlar amb la Dolors Sánchez. Ella és jugadora de l'equip femení del Club Natació de Tenis Taula i membre del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19, que agrupa atenció a unes 1.500 persones que reclamen l'atenció del sistema sanitari i també la visibilització i la investigació de la seva afectació. Dolors, bon dia.
Hola, bon dia.
I moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos. Explica'ns, tu et vas contagiar també el mes de març. Com sí. Va anar el teu cas?
Doncs mira, jo recordo que una setmana abans anava a treballar, vaig deixar el cotxe al taller i vaig haver d'agafar l'autobús. Llavors, crec que en aquest fet d'anar i venir amb l'autobús a la feina, crec que em vaig contagiar allà. Perquè el dia 16 començo el teletreball a casa a la tarda i el dia 20 ja em trobo malament. Llavors, el 23, em parlo amb el coordinador, el 20, i ell diu, prova a veure el dilluns com et trobes i a veure com va. Dilluns començo a treballar el 23 i acabo molt malament, amb un mal de cap horrendo, i molt malament al llit, directament. Llavors, no menjo, em trobo malament, tinc febrícula, molts dolors musculars i articulars, i començo amb diarrea. Total que el 24 truco a la metgessa de capçalera i per la clínica, perquè en aquells moments no es feien PCRs ni res, doncs em va donar la baixa. Em va fer seguiment, i jo vaig continuar trobant-me malament i afegint símptomes. El 27 em torna a trucar o torno a trucar i em diu que tendíem a fer una placa al Sant Fèlix, una placa de tòrax. Aquella placa va sortir bé. Llavors torno cap a casa i segueixo, tots aquests dies no menjo res, vull dir, estic molt malament a casa. El 30 torno a fer seguiment la doctora, la Gemma Marcos, que la deixo molt tota la feina que ha fet. Tot i que sigui per a consulta, pues, hem tingut molt bona atenció per aquesta part, fins al límit on ella podia. Doncs el 30 vaig un altre cop a Sant Fèlix i ja tinc el pulmó dret, ja em surt una mica de pneumonia. I em posa en tractament la doctora. Llavors, em segueixo trobant malament i el dia 1, quan parlo amb ella, ja per la veu em diu, Dolors, és el moment d'anar al taulí. I bueno, no hi ha mitjans de transport, està tot col·lapsat i la meva parella, la Mònica, m'acompanya en cotxe fins al taulí. Al taulí, doncs, entro per urgències, em comencen a fer proves i em diuen que em quedo ingressada. En aquells moments només feia, o sigui, era diarrea, no vaig poder fer pipí d'orina per analitzar, perquè només era líquid de diarrea, vull dir, molt malament. Llavors ingresso, em fan PCR a urgències i aquella primera PCR surt negatiu al Covid. I el doctor em ve a veure i em diu és que tens tota la clínica de Covid perquè tens doncs, febre, vaig espatpurar sang, la diarrea, el molt mal de cap, els dolors musculars i articulars i ho tornem a fer una PCR de seguida. I la segona ja va ser positiva. Ell creu que la primera, no, per la rapidesa de l'urgència, potser no es va agafar bé la mucosa i no ho va adaptar. La segona, sí. Llavors, estic ingressada ja 5 dies, de l'1 al 5 d'abril. Noto dins del taulí detecto el col·lapse que hi ha de material, de com estan ells, els sanitaris, m'atén el doctor Maislab, aquest doctor veient que no és digestiu, veient que no menjaven res, doncs ens donaven ajut proteic, eren com uns batuts. Doncs ja s'havien esgotat, perquè jo vaig només prendre, recordo, un en tota l'estància. O sigui, jo notava totalment que estava col·lapsat i que, no, que l'exterior seria un caos. Total, que el dia 5 em fa una placa, em diu que he millorat, em dona, em pauta a seguir amb la medicació i em dona l'alta i vaig cap a casa. Jo vaig cap a casa, però no estic bé, però entenc que hi ha gent que estava pitjor i jo cua per llits.
Clar, perquè, vaig cap a casa. Perquè era en el moment més complicat, en el pic, en el parc taulí, llavors et van derivar cap a casa. D'això doncs, ja gairebé farà un any. Explica'ns també els símptomes, no?, que no han desaparegut i que precisament per això formes part d'aquest col·lectiu.
Sí, correcte. Hi ha uns quants, per exemple, tinc molt mal de cap, tinc formigueig i adormiment a braç esquerre, falta de concentració i de memòria, molt cansament, a nivell de respiració, en canso, però ara ja per esforços, o sigui, per caminar. Després tinc... Jo tenia pèrdua d'audició, portadora d'audífons, però he perdut molta audició. A nivell d'abdominal, doncs, tinc esofagitis, em van detectar el síndrome de colon, malabsorció de sals biliars, intoleràncies a la lactosa, a la fructosa. Això podria ser provocat per la mateixa malaltia o inclús pels medicaments que van prendre. Jo ja tenia una mica de delicada de la panxa, doncs es va afegir tot això. A nivell cardiovascular, doncs també tinc desajustos de la pressió arterial, era hipertensa i he tingut períodes d'hipotensió, o sigui, la tensió baixa, i haver-me de reduir la medicació, i després tornar a hipertensió, i després haver-me de pujar la medicació, que ara estic prenent el doble de la que prenia inicialment. Després, a nivell dermatològic, doncs també l'alopècia, va caure força el cabell, ara encara en cau, però ja el tinc una miqueta millor.
Doncs,
aquesta fluctuació, això és una fluctuació de símptomes. El Covid, fins que tenim aquesta, no és que tinguem tots els símptomes alhora.
Sinó que van i venen, no?
Exacte, van i venen.
De fet, sí. Segons a Dolors hem comprovat, la OMS diu que realment un 10% de la població pateix aquesta afectació. Tu t'estàs tractant, vas a l'Institut Goodman, no? De fet, allà...
Vaig anar a rehabilitació. El juliol començo el primer programa de rehabilitació, jo vaig ser les primeres. Allà a la Goodman ens van tractar molt bé. Vaig anar 2 mesos a rehabilitació i vaig recuperar. Realment jo vaig recuperar força. Val?
De fet, allà fins i tot et van fer doncs, agafar de nou una pala, no?, per jugar a tenis,
sí,
taula.
Sí, sí, això em fa emocionar, perquè, bueno, la Maria Mateu, que era la que estava més a... Hi havia diverses físios, però la que estava més per mi era la Maria Mateu, va dir, Dolors, tu què t'agrada? Dic, mira, jo jugava a tenis taula. Ostres, jo em va treure una taula i jugava amb res cada dia, que anava a rehabilitació 5 minutets, o 10 com a molt. I bueno, el fet d'agafar la pala i poder donar 3 tocs, doncs em va anar bé, perquè emocionalment doncs, em va anar bé, perquè jo no he tornat a jugar i penso que tiraré a tornar a jugar a tenis taula. De fet, m'he donat de baixa del club, i agraeixo tota la feina que han fet des del club per facilitar-m'ho això, el tenis taula.
Dolors, se'ns acaba el temps, però què et diuen els metges? No sé si saps quan s'acabaran els símptomes i si penses molt en el futur o prefereixes doncs, allò d'anar pas a pas.
A veure, els metges em diuen que calma sempre, calma, perquè a més em va coincidir que a l'octubre em van detectar 2 hèrnies cervicals que obturaven el canal medular i tocaven la medula amb risc de paraplegia i tetraplegia. Podien haver despuntat arrel de la Covid, arrel de perdre massa muscular i pes i repòs, doncs va descompensar la columna. Tot el que estic intervinguda des del desembre amb 2 pròtesis cervicals. Vaig encollarir rígid. Això s'ha afegit a la carrera d'obstacles que estic visquent. Em diuen calma. Jo el que demano és que poder tenir una vida diària amb les coses que jo feia habituals. Val? Sé que algunes no les podré fer, però bueno, o no ho sé, o millor sí. Ara tenim de cara... El col·lectiu ha fet molta feina. Tenim ara les visites de l'ICAM, perquè ja fa un any que estem malalts. Han contactat amb l'ICAM i a veure què passa amb aquestes revisions de l'ICAM, perquè molta gent del col·lectiu, això ho he de dir sí o sí, o sigui, molta gent del col·lectiu no tenen... proves que justifiquin la Covid persistent. Val? No tenen proves que justifiquin que simplement l'hagin tingut, perquè no se'ls va fer una PCR perquè estava el sistema col·lapsat. No tenen anticossos perquè ja van passar molts dies i es van perdre. Ara es presenten a l'ICAM i clar, sense res, sense cap prova, però sí que tenen clínica i l'OMS accepta la malaltia per clínica. La OMS mateixa diu un 10% a nivell mundial. A nivell mundial és moltíssima gent que tindrà aquest Covid persistent. I jo demano en veu alta que s'atengui a totes les persones per igual com ens correspon. Tant els malalts d'UCI com els malalts greus, com jo, per exemple, que va ser lleu moderada, la meva patologia, com els que estan en Covid persistent, però tenen la pila de símptomes que no se sap per què els tenim. Llavors, si no es troba la causa i no es troba el per què i es cronifica, pues, a veure com hem de viure amb aquesta malaltia, sobretot.
Doncs per això és important que s'assumin esforços, no?, que s'aplegui la gent, no?, amb aquest col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid.
Sí, Dolors... Fem molta feina. Després volem agrair molt al Trias, que té 2 unitats post-Covid i Covid persistent per adults i per infants. Estan tractant uns 300 malalts. Hi ha molta cua. I sí que demano també la unitat del Taulí d'aquí de Sabadell, que és que s'ha creat una unitat Covid persistent, que a veure que es posin en contacte nosaltres amb el col·lectiu, que ens facilitin l'entrada a aquesta unitat Covid persistent, que jo no m'hagi de desplaçar, per exemple, a Badalona, que m'encanta perquè hem tractat tan superbé, són uns àngels, tant al Trias com a la Goodman, però aquí a Sabadell manca una mica això, igual que ha mancat la visibilitat de les Covid persistents.
Doncs per això avui nosaltres també volíem visibilitzar la vostra lluita. Gràcies, Dolors, per explicar el teu testimoni.
L'últim. Vull agrair, sobretot, a totes les persones que estan al meu voltant, que em donen molt suport i m'ajuden molt. I en especial dues dones a la meva vida, que són la meva parella, la Mònica, i la meva mare. Moltes gràcies.
Doncs una abraçada també per elles. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Adéu.
Gràcies, Raquel, per acostar-nos a aquests testimonis.